para la afición y los necesitamos. O sea, es un partido vital y hacer un llamamiento a que todo el que pueda venir y esté ahí en el campo, pues para nosotros va a ser un plus más para salir al 200%.
Estarem pendents, doncs, de si l'equip organitza algun tipus de desplaçament, algun tipus, doncs, de viatge organitzat, doncs, perquè tothom pugui ser entrats, tots aquells que puguin. Encara no estem en l'Equador, en l'inici de la temporada, sinó que encara hi ha gent que no treballa i hi ha gent, doncs, que és possible, doncs, que pugui venir. Gràcies als dos, i estarem amb altres també, el gran Xavi Guasch, que vos acompanyarà. Jo estaré aquí al control tècnic i en fi, totes les ànimes d'aquí de Formentera amb altres.
Vale, muchas gracias.
Vinga, tornem de seguida per xerrar amb un dels grans de l'humanisme en català. Però abans, mireu, va, celebrem l'aniversari de la Dusty Springfield. Segur que us sona aquesta cançó de Pulp Fiction, la pel·lícula? És una de les cançons que sonava allà. Vinga, va, fins ara. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. How will I remember the look within his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only teach me, was the son of a preacher man. Yes, he was. Was. He was. Was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man. The only one who could ever move me. Sweet was the son of a preacher man. The only one who could ever move me. Sweet was the son of a preacher man.
Que no lo amaba niente. És primavera i els Macondos ja són aquí. Un gran pla per fer-ho fàcil, bo i bé de preu. Macondo Sant Ferran, dijous, divendres i dissabte nit. Macondo Punta Prima, divendres i dissabte nit i diumenge migdia i nit. Bon rotllo, bon humor, servei ràpid. Al·lucinareu amb la nova carta de carns madurades a Punta Prima. Esperit Macondo aquesta primavera. A Sant Ferran i a Punta Prima. Seguiu-los a les seves xarxes.
El Centre de Gestió d'Empreses fa 36 anys que vetllem per la bona marxa del teu negoci. Amb una plantilla de 20 professionals qualificats i des del cor de Sant Francesc, us oferim assessoria fiscal, laboral i jurídica. Els nostres secrets, l'experiència i el rigor. Sempre les millors solucions, sempre els millors resultats. A més, a la nostra divisió d'assegurances us trobarem les propostes més adients per a les vostres propietats i famílies, perquè val la pena caminar per la vida amb la seguretat d'un bon equip i les condicions més òptimes. Ah, i també som especialistes a la compravenda d'immobles. A Insular Group, els nostres serveis immobiliaris, comptareu amb la intermediació més eficient i la proposta més atractiva per a les vostres operacions. Experiència i rigor. Estam al carrer Antoni Blanc 12. Telèfon 971-32-10-12. Centre de Gestió d'Empreses. 36 anys vetllant pels vostres negocis i propietats. Sempre les millors solucions. Sempre els millors resultats.
Malgrat que hi ha qui li agradaria doncs, que això doncs, no fos així o viure doncs, d'esquena a una realitat com la que ara us escriuré, nosaltres bevem d'una tradició, d'una civilització cristiana, entre d'altres també, que fa 2.000 anys que mos acompanyen alguns, doncs, d'alguna manera doncs, més fervent i d'altres doncs, indirectament. Dins els textos bíblics i sobretot en el Nou Testament, un dels moments àlgids, un dels moments més polits, un dels moments més recordats i més coneguts per a tothom és el moment doncs, del sermó de la muntanya on Jesús de Natzaret va pronunciar d'acord doncs, amb Mateu i Lluc, els evangelistes, doncs, les benaurances. Una escena preciosa, doncs, per exemple, doncs, a la pel·lícula de Pasolini, a l'Evangeli segons Sant Mateu, amb la música doncs, de Bach, de fons, no vos la perdeu. Avui volem parlar d'aquestes benaurances perquè tots coneixeu, malgrat que potser ho desconeixeu, que les coneixeu, i ho vam fer des del punt de vista doncs, d'algú, de dues persones que en parlen, una des del punt de vista doncs, de la fe i l'altra doncs, de la incredulitat, no? de la descreença. I és el nou llibre de Francesc Torralba, un home de lletres, professor universitari, un dels intel·lectuals més reconeguts per la seva ingent faceta doncs, divulgativa en lletres catalanes, i aquest nou llibre, Benaurances per agnòstics, de Fragmenta Editorial. Recordem les benaurances segons l'Evangeli, segons Sant Mateu. Feliços vosaltres quan per causa meva us insultaran i us perseguiran i malparlaran físicament, falsament, de vosaltres. Estigueu alegres i contents perquè la vostra recompensa és valuosa en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit. O feliços els pobres d'en l'esperit perquè d'ells és el regne del cel. Feliços els humils perquè posseiran la terra. Feliços els que ploren perquè seran consolats, feliços els que tenen fam i set de justícia perquè seran saciats, feliços els compassius perquè seran compadits, feliços els nets de cor perquè veuran Déu, feliços els qui s'esforcen per la pau perquè seran anomenats fills de Déu, feliços els perseguits a causa de la justícia perquè d'ells és el regne del cel. Molt bon dia, professor Torralba.
Bon dia i gràcies per la connexió.
Gràcies a tu per acompanyar-nos aquest matí, per a la gent de Formentera i Eivissa. Sabem que tu ets també un apassionat, un estudiós doncs, del pensament d'una figura tan icònica i tan coneguda com és Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Explica'ns fins a quin punt va influenciar doncs, aquest moment de la Bíblia a Gandhi.
Mira, Gandhi era un home pacifista, era un home atent sobretot a l'alliberament de la Índia de l'imperialisme britànic i així ho va aconseguir a través de la no violència. I sempre va ser hindú, de tradició brahmànica i fidel a la religió que ell va rebre de la seva mare. Però es va interessar molt pel cristianisme i així ho expressa en alguns dels seus articles que fins i tot en algun moment havia estat molt seduït a convertir-se al cristianisme, especialment per aquesta pàgina, que jo crec que és una de les més boniques i paradoxals, que és les benaurances, tal com tu has dit, que formen part d'aquest sermó de la muntanya i que és com el programa de felicitat del cristianisme. Tot i així, ell va romandre dins de l'hinduisme, però va reconèixer Jesús com un mestre moral de la humanitat, i també com un defensor de la pau, de la igualtat, de la dignitat de les persones, i es va sentir molt atret pel cristianisme, perquè ell s'havia format com a advocat a Londres i havia entrat en contacte amb el món occidental, tot i que les seves arrels i la seva base i el seu background era sobretot hindú.
Quin és el teu primer record de les benaurances, Francesc?
El primer record és la catequesi infantil, com molts de la meva edat, doncs, vam rebre una formació catequètica i allà ens van ensenyar doncs, les paràboles i les dibuixàvem i allà ens van ensenyar el Pare Nostre i l'Ave Maria i també, naturalment, les benaurances. Llavors ets petit, ets menut, reps aquests textos, no en fas atenció, gairebé et rellisquen, però van creant un pòsit, no? El que passa que després em va interessar molt, vaig fer tota la teologia, la llicenciatura i el doctorat, perquè cada cop em va interessar més comprendre el significat d'aquests textos, l'abast d'aquests textos, que han estat durant més de 2.000 anys objecte de milers de comentaris. No? Per tant, aquest és un comentari més, humil, modest, però en forma epistolar, que això sempre m'ha interessat molt, no? Que el diàleg amb les persones no creients sigui franc, sigui obert, i siguem capaços de veure allò que ens uneix, però també allò que ens separa.
Mm-hmm. És curiós, perquè el que és el format epistolar pareix que es va perdent, tot i que ha sigut central en la història de la literatura i del pensament, i encara ara es recuperen doncs, cartes d'escriptors, de filòsofs, sí. De pensadors, i tenen un valor immens. I tu les culls aquest diàleg epistolar, aquest intercanvi de cartes entre un home de fe, el teu alter ego, i un home doncs, que no creu. Per què es culls aquesta via?
Perquè a mi sempre m'ha interessat aproximar-me a aquell que no pensa com jo. Ho he fet tota la vida. Alguns epistolaris amb persones reals, de carn i ossos. Aquest és un epistolari fictici, com t'ho has dit. Però en la bibliografia que he anat fent al llarg d'aquests anys, tinc un epistolari amb una monja budista de Katmandú, per tant, fixa't si és diferent el món. I vam tenir un epistolari fantàstic l'any 2001, Carta sobre Dios i el Buda. Tinc un epistolari amb Vicenç Villatoro, que vam publicar també a Fragmenta, amb Déu o sense, 40 uh-huh. cartes creuades. I també tinc un altre amb Teresa Forcades, la monja benedictina i metgessa Teresa Forcades. A mi m'ha interessat sempre tenir molt present aquell que no se situa en les mateixes coordenades que jo, atendre molt bé els seus arguments, escoltar molt bé les seves objeccions, perquè això m'obliga a repensar el que jo crec. Jo crec que fem trampa molt sovint quan només ens reunim amb aquells que pensen com nosaltres, que creuen com nosaltres, que tenen les mateixes conviccions polítiques i o religioses, perquè això ens envendreix. Això no ens obliga a pensar per què creiem el que creiem. No? I per això aquí faig aquesta fórmula epistolar en què un personatge que té el meu nom, que és francès, que certament se situa en el terreny de la fe i de la defensa de les benaurances, i un altre personatge, que es diu Guillem, que se les ha llegit i les discuteix, les qüestiona i les aprofundeix i diu en què està d'acord i en què no, i què li sembla inquietant o fins i tot li sembla una barrabassada. No? Jo crec que aquest diàleg fictici dona molt joc, perquè en el fons tot creient té dins de si mateix també un escèptic o un agnòstic que dubta, que s'angoixa, que no té clar allò que creu o que fins i tot en ocasions ho posa en crisi radical, però també tot agnòstic es planteja si realment no hi ha alguna cosa més a part de la condició humana. No? Almenys en alguns moments pot ser que també qüestioni el seu escepticisme. I això m'agrada sempre posar-ho en relació i donar la màxima dignitat tant a l'un com a l'altre.
En aquest sentit, llavors, el que té fe ha d'estar preparat, d'alguna manera, doncs, a reflexionar sobre el que li diu el que no té fe.
Clar. I ha d'estar obert i acollir els darts o les crítiques o les sagetes que li envia per atendre-les, rebre-les i veure si pot respondre. Això ens estimula molt intel·lectualment, no? Però no només a nivell religiós, també a nivell polític, no? A vegades només ens reunim amb aquells que són com nosaltres, creuen en què creiem, i això ens empobreix, no? En canvi, la interacció amb l'altre t'obliga a repensar molt. Això em va passar quan feia aquest epistolari amb una monja budista, no? Pensa que en el budisme no hi ha Déu. Pensa que en el budisme hi ha reencarnació. Que en el cristianisme hi ha un Déu que és un, i a més és una comunitat de persones, pare, fill i esperit sant, i a més hi ha la fe en la resurrecció de la carn. Esclar, aquí els paradigmes són molt diferents, no? Llavors, a mi m'interessa molt aprofundir en la versemblança, no? És a dir, quina consistència tenen aquestes creences, i també per això s'ha d'estar molt atent a les observacions d'aquell que no creu. I a vegades el que fem amb el que no creu és o bé deixar-lo de banda o bé mirar-lo de manera paternalista, no? Diu, pobre desgraciat, que està en la foscor i que està en la tenebra, no? Jo crec que se li ha de donar dignitat. L'hem d'entendre com un interlocutor vàlid i com algú que ens fa repensar allò que molt sovint no volem repensar perquè ens fa por que ens inquieti o ens desordeni la pròpia casa.
Per als nostres amics agnòstics o directament ateus, com els hi podríem, no vendre, però com els hi podríem descriure les benaurances perquè fessin l'exercici, doncs, en aquest cas, el personatge del teu llibre sí que les ha llegit, però gent que no les ha llegit, què els hi aportarà
les
benaurances? Home, d'una banda,
hem de superar prejudicis. Jo crec que tots hem de fer un esforç per llegir els grans textos, diguem-ne, espirituals i sapiencials de la humanitat, no? Això, independent de les creences que tinguem, en aquests textos hi ha llavors de veritat, hi ha fonts d'inspiració. I això, les persones més doctes i cultes, doncs, independent de les seves creences, han dedicat hores a pensar aquests textos, no? És a dir, un no pot entendre, fins i tot no pot entendre-la així per la Zaratustra, si no ha llegit abans l'Evangeli segons Sant Joan, perquè Nietzsche el té al cap. I encara que és un ateu radical, moltes de les expressions i de les metàfores i de les alegories que utilitza les extreu o s'inspira en el mateix Nou Testament. Però és que el mateix li passa a Kafka, i el mateix li passa a Marx, i el mateix li passa a Freud. És a dir, aquestes figures que són indiscutibles i que se situen al terreny de l'ateisme han begut molt d'aquestes fonts, no? Després prenen distància i en alguns casos les critiquen. D'altres són capaços de veure allò de valuós i allò d'humà i allò de digne que tenen aquestes fonts, encara que no participin confessionalment d'elles, no? Jo mateix, que em sento cristià, sóc capaç de reconèixer el valor infinit que té la compassió budista, no? O el valor infinit que té, què sé jo, no? La fraternitat com el tercer valor de la Revolució Francesa, de la República Laica França, no? Per tant, hem de ser capaços de veure també allò que ens uneix, aquests camps d'intersecció. Jo crec que en un context com el nostre, tan polaritzat, tan maniqueu, on fàcilment fer una desqualificació de l'altre, una esmena a la totalitat, és imprescindible que mirem també allò que ens uneix. I això és el que també fan el Guillem i el Francesc en aquest epistolari. Som capaços de veure allò que els uneix els dos, no? Per exemple, Guillem, que és agnòstic, diu, home, diu realment lluitar per la justícia té sentit, no? Lluitar per la pau té sentit. Encara que no creu que hi hagi un cel, ni una recompensa, ni un paradís, aquell que ha esmerçat la seva vida per pacificar el món, per fer-lo més just, aquell que s'ha deixat la pell per millorar un barri, doncs aquest individu té un projecte de felicitat que és digne, que és sòlid, que és consistent i que és bo transmetre als altres, independentment de si hi ha o no Déu, premi, càstig, cel o infern.
A tu, Francesc, hi ha alguna benaurança que t'emocioni més que les altres o tot depenent, doncs, a cada moment vital?
No, a mi la dels pacificadors o dels que posen pau m'emociona molt. És a dir, benaurats, que aquí les traduccions són diferents, eh? Tu has llegit la traducció feliços, que és molt habitual, altres posen la paraula sortosos, altres posen la paraula benaurats, no? El text grec utilitza el terme makarios, de makaria, que molts han traduït com a benaurança, no? Bé, en qualsevol cas, per mi, la dels pacificadors, la dels que posen pau, el grec diu eirene poioi, no? Els que produeixen la pau, no? Que en podríem dir els que pacifiquen un entorn. Aquesta a mi m'emociona especialment, tenint en compte el context en el que vivim. Vivim un context que se senten tambors de guerra, no? Gaza, Ucraïna i tantes altres que són invisibles als mitjans de comunicació. Llavors, aquelles persones que s'impliquen per pacificar des d'una institució, a una família, a un barri, a un sindicat, a un país, ja no parlem del món, per mi mereixen tot el reconeixement. Llavors, els cristians creiem que això és un camí de felicitat, que aquell que pacifica, doncs, és un camí de felicitat i és un camí de dignitat. I, a més, creiem que aquesta pau plena mai es donarà en el món, no? però que això no vol dir que no hàgim de vetllar i arremangar-nos per mirar de pacificar els entorns on som. I això depèn de nosaltres. Llavors, aquesta especialment per mi té molt valor i la comenten tots dos, tant el Guillem com el meu alter ego.
Escolta, i en un món on cada cop hi ha més desigualtat, on cada cop hi ha més gent que ho passa malament, ja no, doncs, a zones tradicionalment considerades com més pobres, doncs, el que mal anomenem, doncs, sud, però sinó també a ca nostra hi ha gent que cada cop se veu, doncs, ja sigui per la inflació, ja sigui perquè els preus no s'augmenten, perquè la vida és més cara, perquè pagar lloguer es converteix en una missió pràcticament impossible. La benaurança es vincula molt amb la pobresa, i de fet va ser segurament un eix central, un motor de tot un moviment tan, tan important a l'Església com és la teologia de l'alliberament. Doncs que podem destacar figures des del cardenal Romero o Casal d'Àliga o fins i tot Vicent Ferrer també va ser, diríem, motivat per això, o fins i tot, doncs, més a prop de ca nostra, doncs, gent com el cardenal Martini. Per què la benaurança és un bon antídot per la pobresa?
Perquè en el fons vivim a societats que estan completament marcades per la idolatria del diner, no? És a dir, el diner s'ha convertit en el foc d'interès, pel diner la gent mata, la gent es corromp, la gent corromp els altres, prostitueix, maltracta, explota els boscos, explota els joves, explota els terrenys, perquè hi ha una avarícia i una set de diner i d'acumulació de capital, no? Llavors, les benaurances, per mi, especialment aquesta, benaurat dels pobres en l'esperit, són contraculturals, són inquietants, són paradoxals, perquè són com una espècie de cop de puny aquesta tendència a viure completament al servei de poderoso caballero don dinero, no? I per això per mi m'interessa, no? Perquè el que ens diu és que el camí de felicitat passa per l'austeritat, passa per la modèstia, passa per la pobresa, però no en sentit de misèria, no? Sinó que per ser feliços no cal acumular, no cal tenir 20 cases a Eivissa i 10 a la Cerdanya i, a més, tenir 50 iots, no? Perquè això, a més de generar una injustícia distributiva, genera molt ressentiment en el que no ho té i vides completament precàries de tants joves que no poden ni emancipar-se, ni poden sortir, ni construir un projecte de vida, com està passant a Catalunya i també pel que veig a Eivissa i algunes altres illes, no? Llavors, clar, a mi el missatge de benaurats els pobres, això no és un cant a favor de la misèria. Això és dir, el camí de felicitat no passa per acumular, destruir, instrumentalitzar persones. Passa, naturalment, per resoldre les necessitats bàsiques i passa per comprometre's en projectes de vida nobles, no? I, a més, et faré veure una cosa, no? Allà on hi ha injustícia, no hi ha pau. Per tant, allà on hi ha aquesta desigualtat a la que et feies referència, doncs què passa? Que els qui tenen molt, que són molt pocs, cada cop tenen més por de ser segrestats, de ser assassinats, de que els hi roben la propietat o els ocupin. I el qui no té res i té dret a viure dignament, doncs aquest cada cop sent més ressentiment perquè vol tenir allò que l'altre té, no? I és fàcil que es revolti o que ocupi o que es rebel·li davant d'aquesta situació. Per tant, si vols pau, hi ha d'haver justícia. I això és una idea que em sembla molt brillant, no? De com la benaurança de la pau va molt lligat a la benaurança de la justícia, no? I això la teologia de l'alliberament a la que et referies, des d'Oscar Romero a Leonardo Boff, vaja, hi ha tants d'altres, no? John Sobrino, no? Ho han reivindicat molt, no? En el Pol Sud hi ha grans desigualtats, terratinents que exploten i maltracten i, vaja, verdaders genocides, no? I, per altra banda, això fa que sigui molt difícil que hi hagi pau en un entorn així. Per tant, qui treballa per la justícia, treballa per la pau. És igual si és creient o no. Això és el de menys. El que diuen les benaurances és benaurats, no els creients, no ho diu en cap moment. Diu benaurats els que posen pau, benaurats els que ploren, benaurats els pobres, benaurats els que són perseguits per la justícia. És igual si creuen o no. Però els que obren així, els hem d'admirar, els hem d'agrair i els hem de reconèixer que és un projecte de vida digne, independentment de si hi ha cel o no.
Francesc, ja per acabar, escolta, les darreres setmanes t'hem vist potser més de l'habitual, doncs, a alguns mitjans de comunicació, perquè has fet un pas endavant i has volgut explicar doncs, la mort del teu fill, Nuriol, de 25 anys, fa l'any passat, i tu que precisament doncs, havies escrit un parell de llibres sobre la pèrdua i sobre el dol, doncs has hagut de passar per aquesta absoluta tragèdia i has explicat el teu procés de dol, has explicat doncs, com has conviscut doncs, amb aquesta situació i precisament hi ha una benaurança que és la segona, no? Que diu allò de benaurats els que ploren, Déu els consolarà. Ha sigut un refugi, no només aquesta benaurança, sinó doncs, tota la fe durant aquest període?
Sí, la veritat és que sí que ho ha estat, no? Fixa't, jo acabo aquest llibre el dia abans del tràgic esdeveniment, que és el 13 d'agost, acabo aquest llibre, i el 14 fem aquesta excursió immensa, fantàstica, i es produeix aquest tràgic esdeveniment, no? Després el reprenc, el llibre, per corregir-lo, i finalment doncs, tinc la sort que un editor fragmenta, no?, el vol acollir en la seva col·lecció, on ja n'he publicat d'altres i el treu a la llum, no? Però justament el dia abans, no? És que la vida... I llavors, certament, no?, el benaurats els que ploren, no? És que el procés de dol és un procés en el que el plor és molt important, no? El plor és un llenguatge i el plor és alliberador i el plor és catàrtic, no? Alguns plorem sols, altres ploren en grup, però el plor és fonamental, i sobretot no autocensurar-lo, ni blindar-se, ni fer el fort de dir aquí plorar no és propi d'un home. No? No, plorar és una possibilitat. No? Fixa't que hi ha un text de l'Antic Testament que encara ho diu molt clar, que és l'Eclesiastès. No? Hi ha un temps per riure i un temps per plorar. I el dol és el temps per plorar. Ja vindrà de nou el riure, però el riure... Quan vingui, vindrà, i benvingut, però ara és temps de plorar. Llavors, en efecte, el plor és alliberador, també ho és l'amistat, per descomptat també ho són els familiars, no?, i els poetes, i els textos. Els textos sagrats són també un bàlsam, no?, l'esperança d'un retrobament, l'esperança de que aquesta vida ha tingut sentit, l'esperança de que hi ha una vida plena després d'aquesta vida que vivim, això vulguis o no, és un antídot a la desesperació, no? Llavors, jo crec que per a moltes persones poder parlar obertament del que un està vivint, doncs pel que veig pot ser ajuda, una ajuda i pot ser un bàlsam, però sobretot explicar com ho afronto per si pot ser inspirador i pot ajudar altres persones també a trobar aquesta pau, aquest bàlsam, en aquests casos doncs, ja siguin els textos del Nou Testament o en poetes o en la litúrgia.
Doncs t'ho agraïm molt. T'ho agraïm molt, Francesc Torralba. T'agraïm, doncs, aquesta... bé, que t'hagis pres, doncs, aquesta molèstia i que hagis pres aquesta decisió, doncs, que potser la teva experiència pugui servir, les teves paraules puguin servir a altres persones que ara mateix ploren. I t'agraïm, precisament, doncs, que m'ho hagis parlat aquest matí aquí per la gent de Formentera i a Eivissa d'aquest Benaurances per Agnòstics, fragmenta editorial. Que passis molt bona setmana, Francesc.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Ja anem amb la feina que feu i felicitats pel programa.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.